és que a mi em sembla que el que no s'aguanta sense saber per què.
Jo estic d'acord amb això. Sí. Primera, això se'ls ha de preguntar. Han de donar explicacions als quatre presidents, que està demostrat que han pagat en el senyor Negreira, en el soci del Barcelona. Això jo ja dono per sentat que s'ha de fer.
Tot,
però
sí.
Tal com està la situació, que és un linxament públic del Barcelona, això jo entenc que això s'ha d'apartar. I el que convé ara és defensar el linxament del que està sent objecte la institució. I si les parts acusades poden acreditar el perquè d'aquests pagaments, entenc jo que són els altres, els acusadors, els que han de demostrar aquesta voluntat d'influir. I jo no veig tan fàcil que es pugui demostrar una voluntat d'influir. O sigui, això tan castellada, en blanco i en botella... Què vol dir en blanco i en botella? Blanco i en botella, tu interpretes que és leche. Bueno, escolta, potser és horchata, o potser és aigua de coco.
Per tant,
estem d'acord...
O potser
és pintura blanca. M'entens? Poden ser moltes coses, blanco i en botella. Per tant, potser els costarà més del que es pensen demostrar que hi ha una intencionalitat de...
Llavors, què passa? Que falten explicacions, no?
Totalment.
Vull dir, falten explicacions, sí. Perquè al final la reputació del Barça depèn del propi Barça. Depèn de les explicacions. Depèn de que algú surti i t'expliqui. S'han pagat 7 milions d'euros, no nosaltres, no. El soci. I el soci, que els diners són dels socis.
Jo crec que el soci serà posterior.
Disculpa, però després.
Exacte.
Després que hagi acabat...
Magnífic, però és que s'haurà de respondre a aquests 7 milions d'euros per què?
És que és la clau.
A qui anaven? On han anat a parar aquests diners? Han tornat en algun moment? Per què els mecanismes de control del club han fallat? Tot això ha de tindre una resposta, i del nivell de la resposta dependrà tota la resta.
Clar, jo entenc
tota
que
la
no
resta,
no
dependrà
de
la reputació i el que decideixi
el jutge. Els 100 milions han anat a que Enríquez Negreira es fes una casa a les Bahamas. O els 7 milions han anat... O sigui, el Barça ha de dir a on han anat aquests diners, quin era l'objecte de pagar aquests diners, perquè és el que dona sentit a tot.
Un moment, on han anat? El Barcelona no té per què saber-ho. El Barcelona ha pagat uns diners a Enríquez Negreira. El que ha de dir és, jo els he pagat per això, per fer aquests informes o pel que sigui, pel que el Barcelona expliqui que s'han pagat aquests diners. Si després el senyor Enríquez Negreira amb aquests diners s'ha fet una casa a les Bahamas o els ha tret amb un caixer automàtic i ha pagat altres persones, bueno, doncs s'ho faran.
Jo, tant de bo no quedi en res, però a mi em sembla que això, la bola s'està fent tan grossa, ara ha passat a la Fiscalia Anticorrupció. Mm. Ara veurem si algú diu no, això és un cas molt gros... que passi a l'Audiència Nacional. Podria ser un pas, que deixés de fer-se tota la instrucció aquí a Barcelona i passés a...
Home, si ja està la Fiscalia Anticorrupció, això em sembla que no és Barcelona, o sigui?
Sí.
No, el cas el porta el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona.
Sí.
I la Fiscalia Anticorrupció és la que intentarà acusar el Barça d'haver fet algun delicte. La Fiscalia Anticorrupció és molt més grossa que la Fiscalia Provincial.
Sí, correcte.
Vull dir que ja ho han fet gros.
Però per ara no implica explícitament el trasllat del cas a Madrid. No. És el que voldrà la Fiscalia Anticorrupció,
per ara.
Però el que, on vull anar
però
és
que... Això seria bo perquè la jutgessa que li ha tocat em sembla que...
Bueno, jo on vull anar és que ho estan fent molt gros, mediàticament, amb els seus altaveus, portant la Fiscalia Anticorrupció, vés a saber si agafa l'Audiència Nacional, i que... el sol fet de pagar el segon dels àrbitres en actiu, potser si t'ho munten d'alguna manera, ja pot suposar un delicte. Només pel fet de pagar un tio que estava en actiu fent una feina a la Lliga.
Perdona, no estic d'acord. Si el pagament està acreditat amb una factura i un servei, pot ser èticament reprobable, però
es pot considerar que es paga per sobre el preu del mercat i llavors ja és corrupció entre particulars.
Es pot considerar, però ho han d'acreditar. O sigui, no pot ser, es pot considerar.
Bueno, un jutge ho pot considerar, té unes proves i pot considerar que té un sobrepreu, s'està pagant per sobre el preu de mercat i allò és corrupció entre particulars.
No, això és el que diu el fiscal, però jo entenc que això s'ha d'aprovar. O sigui, jo no veig que sigui tan fàcil. També era blanco i en botella el Neymar... El Neymar 2,
sí.
El cas Dis.
Sí.
No, està claríssim que s'han confabulat el Barcelona amb el Sao Paulo, amb el Santos. I amb no sé qui més, per fastidiar els pobres homes de Dis, pobra gent. Però, al final, res de tot això. O sigui, el blanco i en botella ja no va ser llet, va ser... Pues el que et dic, orxata de xufla molt aigualida.
Potser tens raó tu, però... Que a mi
no, jo no dic que tinguis raó, no. jo dic que els delictes s'han de demostrar.
A mi em fa més por una pedregada, això.
Collons, clar que em fa... Escolta, aquesta gent han posat a la presó dos tios per pujar un cotxe, o sigui, per enfilar-se sobre un cotxe, clar, això està clar. Però, insisteixo, els delictes s'han de demostrar. Jo, sincerament, fins on estem ara, no veig que sigui tan fàcil que el puguin demostrar.
Però sentint Tebas avui, que ell ha dit clarament avui aquí a Barcelona al Foros de Vanguardia, si no hubiera prescrito la sanció deportiva,
estaria en segona, clar.
El Barça, pel sol fet de pagar el segon dels àrbitres, fos pel que fos, el Barça, Tebas l'hauria baixat a segona divisió.
Bueno, ja, sí,
si no hagués prescrit.
Bueno, no, però això no és així, eh? Això Tebas l'hauria enviat. Després, primer, Tebas, Tebas no és el que l'envia, és la federació. Bé, segona, sí. El Barcelona podria recórrer.
Sí.
Això és com quan ara, jo el que sí dono per fet que la UEFA sanciona el Barcelona, això ho dono per fet, el Barcelona podrà recórrer. Podrà recórrer aquesta decisió. Hi ha un tribunal d'arbitratge esportiu.
Tu dones per fet, sí, eh?
I tant.
Home, sí. Amb la batalla de la Superliga i això tota sí. Aquesta muntada pel mig.
Les ganes que evitarà UEFA.
Perquè aquí... Moltes.
Com costarà tornar a passar 8 anys de la Champions,
no,
eh?
No, perquè aquí sí, perquè aquí sí que
jo vull preguntar si les dues temporades anteriors no compten, no poden comptar ja.
Perquè aquí sí que depèn del criteri discrecional de la UEFA. La UEFA pot decidir, escolta'm, i això va...
I a més, a nivell estatutari no necessiten ni una sentència ni res.
Per tant, això sí que ho veig molt plausible. Ara, l'altre, escolta, han de demostrar-ho, no? O sigui, existeix la presumpció d'innocència, per tant, primer ho han de demostrar. I no, tot això que estic dient no vol dir que justifiqui la mala praxi indecent d'aquests contractes
amb el Negreira. No, estàs diferenciant entre ètica i delicte.
Ja està, que sigui fàcil.
A veure com acaba. Fora del cas Negreira, què més, Tebas? Ha dit alguna cosa?
Sí. La vida fora del cas Negreira.
Sí,
s'ha referit
a... Va haver una època...
que estudiàvem esports, digues.
S'ha referit a la situació econòmica del Barça, que està controlada en mà de ferro per la seva institució. Tebas, d'alguna manera, explica al Barça el pla a seguir.
El Barça tiene una solución, se le ha planteado. Que venga con un plan de tesorería de cómo va a solucionarlo de la temporada que viene. Que venga con un plan de tesorería porque... Tendrá que escribir más jugadores, sospecho. Conseguir disminuir en gastos 200 millones o tener ingresos recurrentes. El Barça tiene que ponerse en una masa salarial de 400, 450 millones y a partir de ahí podrá hacer lo que... Pero claro, llegar hasta allí, está haciendo lo posible para llegar ahí. Yo creo que intentan hacerlo, pero es muy complicado.
Això és el que ens ha explicat la Marta Ramon i us hem explicat aquí al Tu Diràs i a RAC1 des de fa mesos. El Barça té un forat operatiu de més de... un forat negatiu de més de 200 milions d'euros i la Lliga, si no veu que el Barça retalla aquests 200 milions d'euros de la massa salarial, ja sigui venent jugadors o ja sigui tenint uns ingressos extraordinaris d'alguna manera per valor de 200 milions d'euros...
No has escoltat en el tall, però Tebas deia que aquest cop sense palanques.
Sense palanques.
No, palanques.
El Barça pot activar palanques i pot vendre més drets televisius, però no li computaran per la massa salarial. Li computaran per ell, pel club.
Això a mi em sembla escandalós, perquè amb això té tota la raó la directiva del Barcelona quan diuen que els hi han canviat les normes del joc a mig partit, i és veritat. És a dir, han introduït una sèrie de canvis en la reglamentació per evitar que el Barcelona pugui fitxar amb les palanques que s'activi. I jo penso, el que faci qualsevol club amb el seu patrimoni és cosa d'aquest club i dels seus socis o dels seus accionistes. Per tant, si el Barcelona activa palanques i guanya calés, per què no es pot invertir amb el que li sembli convenient, en aquest cas futbol? No, han canviat l'articulat
de la llei.
El novembre, en aquella assemblea que van anar a fer a Qatar, era on
sé jo?
A l'Aràbia Saudita.
Sí, durant el Mundial.
Durant el Mundial?
No,
als Emirats.
Emirats.
Allà on fa calor.
Emirats.
Simplement perquè el Barcelona no pogués fitxar. O sigui, i això és així.
Bueno, i se'l veia amb certa... Bueno, no, amb bastanta rancúnia pel fet que el Barça no firmés CBC, eh?
Sí,
us puc criticar, però me'n recordo quan vaig estar a casa del Jan, allà amb el Juste, amb el Mateu Alemany...
I em van demanar que acceleréssim el tema per poder
inscriure
Leo Messi, i us podria dir els fitxatges que volíem fer, ha dit avui.
Això no se sabia, no? O sigui, Tebas avui ha revelat que se'n va anar a casa de Joan Laporta aquí a Barcelona i que hi havia Mateu Alemany, ha dit ell, Mateu Alemany...
Juste...
Rafa Juste, que ha dit Massip, diria, i Joan Laporta, i ha dit... I allí
s'havia parlat d'una reunió amb el senyor...
Roures?
Pro, sí.
Roures, sí. Això va ser a Lleida, en un restaurant. Però ell avui ha explicat que va venir a casa de Laporta, a Barcelona, i que allà tots... Sí, sí. I diu, i os puedo decir los nombres, Mateu Alemany, Juste, Massip i Laporta. I todos
me pidieron, que aceleráramos el tema amb CVC per poder inscriure Messi, perquè si no Messi marxava.
Sí. I diu, os podría decir todos los fichajes que querían hacer, y nosotros ya pactamos que se vendrían con CVC. Diu, entonces ahí faltaron a su palabra. És el que ha explicat el
tema. Rabaté no hi era, en aquesta reunió.
No hi era, no. No l'ha citat.
És que, com apuntava Anaïs, sembla que Rabaté és qui a última hora ho va tombar tot. Ho va tombar tot i per això Tebas i Rabaté mai van tenir... mai van fer bones migues.
Però fixa't, aquesta història és indecent des d'un punt de vista molt clar. És a dir, el que està dient Tebas és... Si fitxaven por CBC, jo les permetia todo. Mm. Si no fitxaven por CBC, a passar pel tubus, el que està dient Tebas.
I sí, però està reconeixent això.
Si estàs amb mi, tindràs una sèrie de drets que si no estàs amb mi, doncs no els tindràs. I ells t'ho dibuixen en forma d'estructura d'un pacte de tant per infraestructures, tant per tal, i si vols això, doncs ho tindràs. I si no, doncs ja ens apanyarem pel que sigui per canviar la normativa i que no puguis seguir activant palanques ni buscant-te la vida.
Estan totalment d'acord amb vosaltres que les normes del joc ja hi eren i, per tant, el Barça, mira, si es volien endeutar encara més o tirar endavant...
Jo l'únic que li compro a Tebas és el tema del fair play. Aquí sí que li compro tota la teoria, tot això em sembla fantàstic. Han d'haver-hi controls interns per tothom, a nivell europeu, el que vulgueu. Però jo crec que hi ha una part de xantatge, diguem-ho així, a l'hora de si estàs amb mi o estàs contra mi.
Però dit això, el Barça ha de fer feina amb la massa salarial.
Sí, i tant.
Una cosa no té res a veure amb l'altra.
Exacte.
El Barça ha de vendre, o ha de reduir, o ha de fer el que sigui amb el primer equip masculí.
Però no és Tebas qui t'ha de venir a donar lliçons de com has de fer o deixar de fer.
Ni posar-te la pistola al pit, és a dir, ja ha de ser ja.
No. Algun últim document de Don Javier Tebas avui a Foros de Vanguardia?
Sí, home, un últim document a tall d'anècdota, perquè Javier Tebas ha explicat un matís important sobre el seu nom de pila.
Mi partida de nacimiento es con X. ¿Y eso? Porque toda la familia de mi madre son catalanes. Mi madre, mis tíos, mis primos son catalanos parlantes. Y además nací en Costa Rica y la inscripción... En el registro civil se hace en la embajada allí, ¿no? Y pues estando allí, pues Javier, sí. Javier. Y de hecho en mi casa soy Xavi. Y mis amigos soy Xavi.
¿En serio?
Sí, sí, mis amigos del colegio soy Xavi. En la vida más política y más... No soy Javier, pero... Mis amigos del colegio, soy Xavi.
Doncs vinga, Xavier Tebas.
Aquesta sí que és bona, eh?
Sí, aquesta és.
El típic allò, veus? Yo quiero mucho los catalanes, eh? Porque mira, porque me llamo Xavi.
Porque hacen cosas.
És l'equivalent del... Jo hablo català en la intimidad.
De mi mujer se llama Montserrat, no? No tenia hi havia un
García. Que era García.
Ah, sí, su mujer se llama Montserrat. Sí, García. Són uns poca vergonyes.
Sí que és veritat. Bé, més enllà d'això, ha dit que li agradaria que tornés Messi perquè el Barça no té calés per aconseguir-ho, i lo de Gavi és que ja ho ha explicat, però també ho hem explicat aquí. Vull dir, Gavi estarà inscrit fins al 30 de juny perquè ja estava inscrit, i a partir del 30 de juny el Barça ha de reduir aquest forat de 200 tall... milions d'euros per poder inscriure Gavi.
És que el tall que hem escoltat venia a col·lació de la pregunta de Gavi, eh?
Clar.
Venia a explicar una miqueta com havia el Barça de reconduir la seva situació econòmica.
Bé, a grans trets això ha estat aquesta xerrada interessant, eh? Per posar una mica el seu punt de vista en ordre, que ja el teníem bastant clar, i fins aquí, fins aquí. Hem de fer una pausa i de seguida farem una ruta de corresponsals futbolístics, perquè avui el Saperes ha trucat a diversos jugadors que estan repartits pel món per saber, 1, com veuen el clàssic de diumenge, i 2, què se'n diu en aquests punts del món del cas Negreira. Vull dir, aquí n'estem parlant cada 2x3, però al món ha arribat això? Aquesta crisi reputacional del Barça, aquest pagament al segon dels àrbitres, Enriquet Negreira. Ara farem aquesta ruta de corresponsals. Vols afegir alguna cosa més del dia, Damià, que hagi passat?
Bé, ha parlat Infantino, vols que l'escoltem?
Sí.
Jan Infantino també ha parlat del cas Negreira. Un Infantino que, per cert, avui ha estat escollit o reescollit president de la FIFA fins a 2027, en el congrés que la FIFA està fent aquests dies a Ruanda. Atenció que diu Infantino, parla d'analitzar el cas i veure com es pot solucionar.
Nos preocupa porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol y todos queríamos ver que todo se pase siempre bien. Luego somos todos humanos y hacemos todos errores y se tendrán que analizar para ver cómo se puede solucionar. Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también, con grandes clubes involucrados. Eso no es bien por el fútbol.
Parla de bon espanyol, eh? Jan Infantino. Bon nivell d'espanyol. Infantino.
Molt bé.
I Catarí també el deu dominar, eh? El Catarí.
El Catarí també el deu dominar, sí.
El Catarí que té vi.
Segur.
Mira, ho remetarem amb... Abans citava aquest personatge, el Joan Poquí, que està molt interessant l'entrevista avui al Món RAC1 amb l'advocat Jacinto Vicente.
Sí, expert en dret penal i esportiu, Jacinto Vicente, diu que el Barça el poden condemnar encara que no es trobin proves de pagaments a canvi de favors arbitrals. Si la Fiscalia Anticorrupció veu que el Barça tenia la intenció només la intenció d'adulterar la competició, el club estarà en seriosos problemes.
Fiscalia no ha de demostrar que el Barça ha comprat un àrbitre. Fiscalia només ha de demostrar la intenció d'alterar una competició. En aquest contracte entre el Barça i Negreira, indirectament suposava un benefici al Barça arrel de la influència d'Enrique Negreira com a vicepresident del comitè d'àrbitres. Si demostra això Fiscalia només la intenció aquesta, n'hi ha prou.
No ha dit.
Jacinto Vicente.
Ha dit que, perdona, ha dit claríssimament, ha de demostrar que existeix la intenció. Sí. Ho ha dit aquest senyor, ho acabo de sentir.
Sí, però el que et vull dir és que potser per la Fiscalia o per la jutgessa, el fet de pagar el segon d'àrbitres en actius ja és una demostració.
Doncs pues no, perquè no sé, això és prevaricació.
Que a mi fa més por, això.
S'ha de demostrar que fa por, sí que fa por, però ho han de demostrar, hòstia, la intenció.
Anem amb un segon document interessant. Jacinto Vicente també diu que la UEFA està investigant el cas i que fins i tot podria plantejar l'expulsió del club de les seves competicions.
Quan parla d'àmbit penal, es refereix a no poder participar en segons quines competicions?
Correcte. Us puc dir, per contactes i per consens que tinc, que això s'està tractant a la UEFA. El problema seria que la UEFA ho pot acordar ja per l'any que ve, però el Barça pot recórrer. La UEFA no està limitada a que hi hagi una condemna final. La UEFA pot dir, a mi hi ha una sospita sobre un club, dona mala imatge, i jo no convido a participar a aquest club.
Per un tema reputacional només.
Només. Ho poden fer.
El que deia el Poquica també sospita que passarà.
Jo crec que això passarà. Això sí que...
Llavors acceleraran la Superliga, no?
També potser l'altre que balla batalla.
És el moment.
Podria ser.
Un quart d'una. Bé, ja anem per la prou d'això. I ara ja centrem-nos en el clàssic. Fem una pausa i de seguida aquesta ruta de corresponsals futbolístics per parlar del clàssic i de com veuen el cas Negreira. I després, l'Albert Bermúdez. Avui crec que Mourinho també vindrà a celebrar que ha passat a quarts de final de l'Europa League.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Doncs 18 minuts. Com dèiem, avui ruta radiofònica arreu del món per saber com veuen el clàssic, també el cas Negreira. Ho ha fet el Saperes, això, que li agrada molt, això de voltar. Hola, Saperes.
Hola, Aleix, bona nit. És nit important a RAC1 i el Tu diràs, nit de ràdio, de connexions arreu del món per parlar de dos temes que estan sacsejant l'actualitat. D'una banda, el clàssic de diumenge, de l'altra, l'escàndol Negreira que esquitxa el Barça. Com ho viu el món, què se'n diu el món i, sobretot, com està afectant tot plegat la imatge del Barça. Tot seguit, intentem donar respostes. Sinto i comencem. Com dèiem, dia important a RAC1, sintonia de nit important. Tenim de punt els nostres corresponsals arreu del món, Bèlgica, Japó, Kansas o Los Angeles, Europa, Àsia i Amèrica. Tothom preparat per explicar-nos com es viu a diferents països el partit més important del planeta i també l'escàndol més sonat dels últims anys. Començarem viatjant fins a Bèlgica. Allà hi tenim el jugador del Lommel belga i corresponsal de RAC1, l'Àlex Granell. Hola, Àlex.
Hola, amics i amigues del Tu Diràs, sempre un plaer estar amb vosaltres, tot i la distància.
Igualment, escolta'm, com es veu el clàssic des del cor d'Europa?
Crec que és un partit que, si el Barça el guanya, ja es pot proclamar campió de Lliga, sense cap mena dubte. I pel Real Madrid crec que no hi té res a perdre, perquè crec que tots són conscients que aquesta Lliga és pràcticament impossible i és l'última oportunitat per intentar s'acostar al Barça i posar una mica de pressió. Però, evidentment, el Barça sense jugar a Europa League, eliminat de la Champions des de fa temps, crec que estan molt focalitzats en guanyar aquest títol, que és molt i molt important, i així ho han demostrat, i crec que passi el que passi, independentment de qualsevol tipus de resultat, el Barça sense cap mena de dubte serà campió d'aquesta Lliga. Evidentment, si guanya, doncs ja ho quasi es pot celebrar, i si guanya el Real Madrid, crec que tampoc el culer s'ha de preocupar en excés, més enllà del que suposaria una derrota contra l'etern rival per aconseguir el títol de Lliga, que crec que està al caure, i si no és ara, serà més endavant, independentment del resultat.
I del tema Negreira, què, Àlex?
Des d'aquí Bèlgica, la veritat és que ni una paraula. No se'n sent res, no se'n parla res, l'admiració pel Barça és la mateixa. Amb això sí que a mi fins i tot m'ha sorprès, perquè a Espanya, a Catalunya, hi ha hagut molt de rebombori i molt de soroll, però fora d'aquí hi ha res, ni un missatge, ni un comentari. I aquí es parla molt del futbol espanyol, dels equips catalans, del Barça, de l'Espanyol, evidentment es parla molt del Girona, però referent a aquest tema, ni una paraula, ni una mala paraula, i ni molt menys cap comentari ni cap crítica sobre aquest cas, que evidentment fa trontollar tot el que és el barcelonisme.
Perfecte, moltes gràcies.
Apa, una forta abraçada, i com us he dit al principi, sempre un plaer poder estar amb tots vosaltres.
De Bèlgica fins al Japó, jugador del Vissel Kobe i corresponsal de RAC1 en aquest país, Sergi Samper, bona nit.
Bona sabe, com estàs?
Tot bé, gràcies. Escolta, com veus el Barça-Madrid d'aquest diumenge?
Crec que serà un partit molt disputat, són dos equips amb un gran potencial i, bueno, crec que serà molt obert, perquè el Madrid des del principi anirà a buscar el partit, només li val la victòria, i el Barça jugant a casa doncs voldrà guanyar 100%. Tot i amb això, crec que passi el que passi, encara que guanyés el Madrid, crec que el Barça és clar favorit, i aquesta Lliga no se li pot escapar, sobretot amb la regularitat que està jugant, encaixant pocs gols. Crec que seguirà sent màxim favorit, encara que perdés aquest partit.
I el cas Negreira ha tingut molt ressò aquí al Japó?
Doncs aquí a Japó la veritat que no se'n parla gaire. Sí que surten els diaris, però diguem que no és notícia de portades, i bé, només m'he trobat un company que m'ha preguntat sobre el tema, així que, bueno, s'interessen més per temes futbolístics.
Gràcies, Sergi. Sayonara. Vol transoceànic per anar fins als Estats Units. Allà hi tenim dos corresponsals. El primer és també jugador de Los Angeles Galaxy. Hola, Oriol Rossell.
Bona, Roger.
Com veus el clàssic?
Penso que el Barça afronta aquest clàssic des de la pressió màxima de que s'ha guanyat la Lliga. Per tant, aquest clàssic crec que l'han d'afrontar sabent això. I el Madrid, sabem com és el Madrid, ve de guanyar ara de passada de ronda de la Champions contra el Liverpool. Sabem que els partits importants donen el callo. Un empat crec que seria bo, però també si vas a jugar a l'empat i amb un equip com és el Madrid, els últims minuts sempre et poden fer un gol. Per tant, jo ho miraria que s'ha de fer un partit sòlid, s'ha d'anar a guanyar sabent doncs que t'has de cobrir les espatlles, i si no s'ha de jugar tan maco en algun moment, doncs no fer-ho, però treure un resultat contra ells jo crec que és imperatiu.
També als Estats Units, a Kansas, hi tenim el jugador d'aquest equip, l'Andreu Fontàs. Andreu, tu tens favorit per diumenge?
Sincerament, veig favorit al Barça. Crec que arriba en un molt bon moment a la Lliga, i sincerament crec que el Barça té tot de cares jugar a casa, i té de cares un partit evidentment molt important, i que té una oportunitat de fer un pas de gegant, d'aconseguir 3 punts sobre el màxim rival i màxim perseguidor a la Lliga, i deixar la Lliga sentenciada, evidentment que no, perquè queden punts i el futbol tot pot passar, però sí que seria un cop sobre la taula i un cop molt fort pel Real Madrid, no? Crec que el Barça és favorit, i ojalà que així sigui, poder aconseguir un bon resultat i encaminar encara més la Lliga, el títol.
Ja que hi som, Andreu, deixem que et pregunti també per aquest cas Negreira. Tu em deies que a Kansas se'n parla i bastant.
Està clar que els meus companys i evidentment la gent del club et pregunta, no, i et diu, però el problema per mi més greu és que el que et diuen és que el Barça ha comprat àrbits i que porta no sé quants anys comprant àrbits i que tota aquesta època que ha sigut tan gloriosa pel Barça doncs es vegi embrutida per això és fatal, no? Pel club i per l'entitat crec que s'ha fet un mal molt i molt gran i bueno, s'ha d'anar fins al final amb les investigacions. Evidentment jo els dic que, bueno, que són coses que no, que s'han d'investigar més, que s'ha de parlar més. Jo evidentment vull creure en la innocència, no? En que no s'ha guanyat cap títol basat en els àrbits ni molt menys, però crec que s'ha fet mal una mica abans de que se sàpiga totalment la veritat i exactament el que va passar.
En canvi, Oriol, a Los Angeles no hi presten massa atenció, em sembla.
No, la veritat que aquí a Los Angeles no se'n parla molt, eh? Tinc alguns companys que sempre estan ficats amb el món de l'esport, en sobretot del futbol, i no m'han comentat gaire sobre això. Sé que aquí a Catalunya i a Espanya se n'està parlant moltíssim, però aquí, almenys aquí als Estats Units, no n'he sentit que hi hagi molt rebombori per ara.
Gràcies a tots dos. Doncs fins aquí la ronda d'urgència sobre el clàssic i el cas Negreira. Si hi hagués qualsevol novetat, Aleix, no dubtis que ho faríem avinent a l'antena de RAC1.
Molt bé, clar que sí. Saperes, gran ruta. Descansa, després de tant viatge. Déu-n'hi-do. Ja tenim per aquí també Xavi Hernández.
Hola.
Ara que arribem al clàssic. Hola, Xavi.
Què passa?
Què tal,
estàs?
Xavi? Molt bé.
Diumenge hi ha clàssic. Així que hem d'omplir el camp. I ens hi va la Lliga o el ridícul?
No passa res. Posaries a 6 punts,
bueno,
si perdessis.
Ja, però ja m'entens.
Ja t'entenc.
Vam estar tancant-nos l'altre dia allà a casa. Bueno, l'altra vegada que vam anar al camp del Madrid vam guanyar de miracle.
Sí.
Aniria sent hora de guanyar de veritat i necessito fer una arenga èpica perquè el diumenge l'afició vingui al camp.
Va, ho has de fer amb aquesta sintonia?
M'encanta aquest himne,
Ho posarem amb una música una mica més èpica.
Fes una arenga, sisplau, que eren 3 dies i mig pel clàssic.
I reverb.
Xavi Hernández, el tu diràs.
Què passa, culers, màquines, mastodontes, pecholobos, titans, fieres, tifons, artistes, fenòmenos, ciclons, toreros, tsunamis, monstros, krakens, velociraptors, etc. Crec que ja ha arribat al punt com per quedar clar per posar un etc. Aquest diumenge heu de venir al camp. Us necessitem més que mai perquè si guanyem ens podem posar a 12 punts del Madrid. I això només poden ser coses bones, perquè l'última vegada que em vaig posar tant per sobre d'algú va acabar en Salto del Tigre.
Molt bé.
Culers, veniu al Camp Nou. Hòstia, que és un partidàs. Prometo intentar tancar-nos menys. O no. I prometo fer-vos patir una mica menys que l'anada de la Copa del Rei. No prometo no acabar demanant l'hora, però bueno, si perdem, ja tornaré a demanar que vingueu pel partit de Copa del Rei i allà no prometo que no ens tancarem, però aquest és un partit que ja arribarà, no em canvieu de tema.
Tio,
no
diu l'arenga,
A més, aquest partit recuperarem jugadors, com el Pedri, que ve penjant d'un fil. Culers, estem parlant del partit de la remuntada. Després de el de l'Inter a la Champions, el del Manchester United, i tot. Aquest cop sortirà bé, culers. Feu-me cas, màquines, i veniu i animeu fort, si us plau. I si no ho voleu fer pel club, feu-ho per mi, que tinc una família per mantenir. I és triste pedir, però más triste es robar.
No et preocupis, que l'estadi estarà ple, segur. Segur. Sí, no et preocupis.
Així vale, home.
Diumenge a les 9.
Va, màquines, fieres.
Pensa que els de RAC1 ens hi posarem diumenge a les 7. 2 hores de prèvia farem. Sí, perquè la gent ja vagi sabent com va l'estadi, si s'omple, si no s'omple,
Bé.
Per anar fent xup-xup. 2 hores de prèvia farem amb el Pou.
Me n'alegro, home.
Perfecte, molt bé.
2 hores de... No sé què direu, tampoc.
No sé, tampoc. Cas Negreira, segurament parlarem.
Hòstia, no, però llavors feu-la... Comenceu a 3:15.
Hola, Mourinho.
Hombre.
Què tal?
Pues ya estamos en cuartos de final.
Sí, de l'Europa League.
Porque la Roma está en cuartos de final de l'Europa League.
esa competición que tenía que ganar el Barcelona, no sé si os acuerdan, porque hace tres semanas era la mejor competición del mundo, la competición que se tenía que ganar, ¿eh? Pero finalmente el Barcelona no solo lo eliminaron de la competición más top de Europa, la Champions, que por cierto yo tengo dos Champions,
sí, sí,
ocho ligas,
el Barça 4,
sí. 10 copas,
el Barça 5
y 27 años de hipoteca por pagar todavía.
El Barça 5, pues el Barça 5, ante 5 el Barça, de Champions.
Bueno, pero en
Guardiola 2 también.
Guardiola 2, sí. Que me daría vergüenza de ganar. Cambiamos de tema. Pues a vosotros no solo os eliminan de la competición más top de Europa, sino que poco después os eliminan de la segunda competición más top de Europa. Y porque no se puede caer más bajo, porque si no, os elimina el Aston Birra de la Copa Mainland. Seríais los tiburones fracasados de la Mainland. Pero tranquilos, que con un poco de suerte el año que viene quizá os prohíben jugar en Europa y os ahorráis dos ridículos anuales de turno. Yo jugaría a favor.
Quin mal ens vols.
Pero bueno, Aleix, te felicito por tu nuevo trabajo.
Ah, sí? ¿Quién es?
Porque eres seleccionador español, ¿puede ser?
No.
Si no tengo mal entendido, ¿no?
No.
Es que como me dijeron que el nuevo seleccionador tenía una pinta que haría el ridículo, pensé, igual es el Aleix.
Oh. No, es Luis de la Fuente.
No, pero últimamente estás a tope.
Estic
a
eres
tope. Un periodista top, sacaste sí. La exclusiva de la publicidad de Rosalía el día del Clásico.
Es verdad, sí.
Y sabes, esto podría significar que el Madrid os va a hacer tra-tra. Pero el año que viene podéis llevar la publicidad de Stay Homas, porque os mandan para casa cuando jugáis en Europa.
Qué mal parit és. Molt bé, José. Estàs pendent de l'equip femení de la Roma? Perquè hi ha un Roma-Barça, sí, claro. Champions. Calla que aquest no el guanyi el Barça, eh?
¿Y si lo ganan? ¿Por qué no lo llevo yo?
Ja.
Soy los tiburones fracasados que tenéis que pedir a las chicas que os ayuden a limpiar la imagen del club.
No li vols dir res? Per aquí, no. Ja està, eh?
¿No habéis pedido informes arbitrales para el partido de la Roma?
No, entris, no vagis per aquí, no? No vagis per aquí, no. Parlem de la Volta a Catalunya, la setmana que ve farem programa a Llívia dimecres i estarem pendents de la Volta a Catalunya. Per què ve Marc Márquez a parlar de ciclisme?
Home, perquè a mi m'encanta la Volta a Catalunya perquè ve just abans de l'inici de MotoGP. Just una setmana abans.
Sí, és
veritat. Volta a Catalunya i comencem nosaltres.
Sí, a Portimau, a Portugal.
Que a més aquest any torno a estar bé físicament.
Estàs bé?
O almenys fins que torni a caure la primera volta.
No, home, no, tant de bo. Ah, no,
però bueno, que m'encanten les bicis. Per mi són com motos mecàniques, saps?
Sí?
Com motos, però de pedals.
I vas ràpid igual?
Home, més o menys. Hi ha una etapa que es veu que és de Mataró a Vallter, nen.
Sí.
Que això va
molt... La segona.
És molt fàcil.
Molt fàcil?
És molt fàcil. En moto. Però, en fi, no em conec massa els ciclistes, perquè tots tenen noms holandesos difícils, no?
Sí, o belgues, sí.
Difícils de pronunciar. No és com a la moto, Dovizioso, Rossi. Tots són italians o catalans. Hi ha un tio que es diu Joan Mir, que té el nom de paleta.
Sí.
Qui ve a arreglar-te la lona que cada setmana? Joan Mir. Saps? Sí. Però igualment...
Diria que és el teu company de box aquest any, però tira, sí.
Sí? Bueno, no. Sí. Tampoc m'importa. Total, que últimament que el Mundial comença la setmana que ve, també parlem una mica d'això, també,
sí,
no?
Sí, a Portimau.
Que torno a córrer, no sé si tornaré a ser el que era, però, bueno, abans feia el cavallet i ara l'únic que monto bé és la nata.
Que dolent.
En fi, però bueno, estic content perquè estic podent tornar a córrer, encara que només aguanti poques voltes, de moment estic tenint bona onda.
Bona onda, molt bé.
Que sí?
Marc Márquez, bravo. I ho rematarem amb el gran Jordi Basté.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Oh, Aleix.
Digue'm.
Si t'acabes de llevar, has de saber que... Espero que t'agradés l'entrevista que li vaig fer al Gerard Piqué.
Molt.
En parlen fins i tot al tanatori dins dels nínxols.
No.
Però bé, ja sóc líder a la ràdio.
No m'ho crec.
També, com sabeu, sóc líder amb els meus dos llibres, perquè en tinc dos llibres, ho sabies?
Sí.
El millor és el que vaig treure durant la pandèmia, que es diu Sol com un mussol, títol amb rima. Segurament si l'haguessis fet tu es diria faig pena com una hiena.
També tindria rima, doncs. M'agrada.
O la tinc petita com una termita. Però bé,
també té rima, sí.
També seré líder a les llistes d'èxits, perquè he fet una cançó autobiogràfica.
Ostres.
Una cançó que parla del meu èxit a la ràdio. No sé si coneixes aquesta cançó.
Sí.
Els Tiets han fet tiets. Aquesta cançó que sí. Es diu Coti per Coti. Sí. Clar, clar que no la coneixes perquè no estàs al dia, perquè no, no presentes el món a RAC1. Els sí, Tiets sí, han col·locat tiets, sí, el seu disc entre els 10 més escoltats del món, el sí. Tanto. Doncs l'he versionada. No es diu Coti per Coti, es diu Noti per Noti. Que ho he de publicar, n'he de fer tertúlia exclusiva per llançar una bona penúria que serà el que obrirà l'informatiu de demà. Si vols estar informat, doncs ja saps a qui escoltar. Ho he de publicar, serà el tema del dia, en faré un bon davantal i ho comento amb el Tian Riba, muntarem un gran debat, tothom sintonitzarà. Si el líder és RAC1, per algun motiu serà que sóc el Baster. Et porto informació ben mastegada. No trec històries inventades. I per això tinc tots els ullers.
Molt bé.
Un dia porto el Piqué i sóc líder de les zones. Arribo més lluny que una té jove de 6 zones. Som d'anar a Anglaterra, programa des de Londres. Sempre sóc al lloc on hi ha notis de les bones. Posa el Basté, que el que diuen és fort. Catalunya Ràdio és un horror. I si em dones la bona exclusiva, et diré que bo, que ho he de publicar. Serà el tema del dia, en faré un bon davantal. I ho comento amb el Tian Riba, muntarem un gran debat, tothom sintonitzarà.
Sona bé, Jordi?
Sóc el nou líder, ja no només de la ràdio musical, dels llibres de Sant Jordi i tot. Vull ser líder a tot arreu.
M'agrada bastant. Això ho has fet amb autotune, també, una mica, no?
Tot amb autotune.
Tot. És que s'està portant molt.
Es porta molt. A dia d'avui... Demà farem una tertúlia amb el creador de l'autotune.
Sí.
Amb l'Abat Guial. Sí. El Bad Bunny, que passa per aquí demà. Però bé, una tertúlia com qualsevol altra. I el Francesc Marc Álvaro, que no falti.
Correcte. Albert Bermúdez, company del Matina Codina de RAC 105. Molt bé, Albert, bravo. Ets optimista pel clàssic?
Sí, perquè crec que empatarem. I això em sembla ser optimista.
Hòstia,
aquest és el meu optimisme.
Tu signes l'empat i sortia l'Albert.
Jo, 1-1, és la meva porra.
Va. Molt bé. Gràcies, per venir un dijous més.
Bueno, aquí estem.
Mira. Demà al Matina Codina t'escoltarem.
Sí, a dormir.
Descansa.
Sí,
oh, t'escoltarem, dius, sí. T'ha dormit.
L'objectiu és Basté a la samarreta de Spotify, eh? Basté, Jordi, t'imagines?
Jordi, bona record. Seria sensacional, bona record, sí. Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal. Un plaer. Moltes gràcies.
Bona nit.
Molt content de retrobar-vos a tots, que feia dies que no ens veiem els tres. Sí. Damià López, gràcies.
Vinga, bona nit.
Va, una abraçada.
Fins ara.
Adéu, Mundet. Ara parlem de bàsquet. El bàsquet en vena, eh?
I tant, home.
Vinga.
Papa Nicolau, que sí. És un nom que em fa molta gràcia.
I tant que sí. Gràcies, Mundet. Fins ara.
Fins ara.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Del 16 al 18 de març rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1.
Aquest diumenge a les 9, clàssic al Camp Nou. Com acabarà? O potser... des de les 7 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
10 minuts i la una de la matinada, abans del bàsquet en vena, una mica de motor, perquè demà arrenca el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. Quim Salvador.
Sí, Aleix, entrenaments lliures de divendres a 2:45 de la tarda, haurà d'aquí la primera sessió, i a les 6 de la tarda, la segona. Els favorits, com fa dues setmanes a Bahrein, són el Red Bull. Veurem si Fernando Alonso pot tornar a pujar al podi, com ho va fer la seva cursa de debut amb Aston Martin. I la gran incògnita són els Ferrari. Carlos Sainz ha dit que aspiren a lluitar com a mínim pel podi. Charles Leclerc ho tindrà més difícil perquè li han penalitzat amb 10 posicions de graella per haver canviat la centraleta electrònica del seu cotxe. El que és claríssim que és, de moment, la creu de la moneda en aquest inici de la temporada de Fórmula 1 és Mercedes. I avui Lewis Hamilton ha parlat molt clar.
We need the Red Bulls not to finish.
Necessitem que els Red Bulls no guanyin la cursa, ni els Ferrari acabin la cursa, i potser fins i tot els Aston Martin, perquè nosaltres puguem guanyar ara per ara. Però això no vol dir que no els puguem atrapar, i ens agrada el repte. Preferiríem estar al davant, però la situació és la que és.
It isn't the way it is, so.
Que no acabin ni Red Bull, ni Aston Martin, ni Ferrari, 6 cotxes, i llavors, diu Hamilton, potser els Mercedes tenen alguna opció. Déu-n'hi-do la claretat amb què defineix la situació actual de l'escuderia. De fet, Hamilton va dir després de la cursa de Bahrein que els enginyers de Mercedes no l'havien escoltat l'any passat, que va ser un passeig triomfal per Red Bull i Max Verstappen, i això ha disparat la rumorologia sobre un possible canvi d'equip. Avui, però, l'heptacampió anglès ho ha volgut tallar d'arrel.
I think looking back wasn't necessarily the best.
Mirant enrere, penso que no vaig triar les millors paraules i a vegades en què no estàs d'acord amb certs membres de l'equip, però el que és important és que ens continuem comunicant, continuem empenyent pel mateix objectiu i continuo creient en aquest equip que és la meva família. Ho ha estat molt de temps i no penso en anar a cap altre lloc.
I still have 100% belief in this team. This is my family and I've been here a long time, so I don't plan on going anywhere else.
Doncs abans de la segona cursa de l'any, Hamilton no vol canviar d'aires. Veurem com és el rendiment de Mercedes durant tot l'any i si acaba canviant d'opinió o no. Encara dos apunts més de motor, Aleix. Aquesta matinada arrenca el Rally de Mèxic, que és la tercera cita del Mundial. El millor shakedown, que ja l'han fet, ha estat el finlandès de Hyundai SP Calapi, seguit pels Toyota del campió Cali Rovanpera i de Sebastián Ogier. Dani Sordo, també amb Hyundai, ha fet el quart millor temps. És el debut de Sordo aquesta temporada al Mundial de Rallys. I avui també hem sabut que els fans de Marc Márquez tindran un espai específic en diversos grans premis del Mundial de MotoGP. La grada We Are 93, nosaltres som 93, que seran alguns circuits del calendari mundialista i que, a més, òbviament, d'un sector de la tribuna per veure la cursa, constarà també d'un espai exclusiu amb bar, àrea de descans, botiga de merchandatge, música amb DJ, amb DJ-hockey i sortejos de tothom que qui hi vagi. S'estrenarà aquesta graderia We Are 93 al Gran Premi d'Espanya, al circuit de Jerez, del 28 al 30 d'abril.
Home, això, alguns afortunats, no?, podran gaudir-la i pagar-la, suposo. I pagar-la, suposo.
Pagans amb Pere Canta, si com sou fans, els catalans.
Sí, sí, si sou fans de Marc Márquez, mireu-vos-ho, perquè és interessant, eh? Nosaltres som 93, aquest sector específic d'aficionats. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Vinga, la setmana que ve parlarem moltíssim d'aquest Mundial de Motociclisme, perquè arrenca, com ara explicàvem, amb la primera cursa del campionat a Portimao el diumenge 26 de març. Pràcticament 3:15. Vinga, un minut i mig i el bàsquet en vena amb l'Àlex Gozalvo, el Xavi Ballesteros i també avui amb el Dani Aguilar.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a peugeot.es.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei! Hey.
Que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres amb flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Bàsquet amb vena.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
I com fem habitualment els dijous, tancarem el Tu Diràs amb una mica de bàsquet amb vena. Avui amb l'Aguilar. Hola, Aguilar, eh?
Hola, Aleix, bona nit, bona nit.
Amb l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Gozalvo.
Bona nit.
Bona nit. I amb el Ballesteros, company de Radio Ciutat de Badalona. Hola, Valles.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit als dos.
Avui que no venia el Mundet, ens els hem dut els dos per tenir reforços. Sí.
Escolta, va, comencem per l'Eurolliga, que ara ja sí, entra de ple la recta final, la fase regular, s'han d'acabar de definir ja les posicions de cara al play-off de quarts de final. Quan acabi la jornada 29, que ha arrencat aquest dijous, quedaran només 5 partits, Dani.
Sí, i avui amb 7 partits disputats, victòries de pràcticament tots els favorits, ha guanyat el líder Olympiacos de 2-74 Kaunas contra els Alguiris, ha guanyat el Real Madrid després d'un partit molt suat, després d'un partit en què ho ha passat malament el Madrid i això que jugava contra l'Olimpia de Milà, un dels equips a dia d'avui de la part baixa de la classificació, tot el partit igualat, han arribat a anar per darrere, insistim, però finalment s'han acabat enduent el triomf de 4-91-87, també ha guanyat el Mònaco davant la Virtus, de manera que ara mateix la classificació està així: Olympiacos 21 victòries, Madrid 20, Mónaco 19 i Barça amb 18. El partit de demà, ara ho recordarem, ara ho parlarem, recordem, insistim, després d'aquesta jornada quedaran 5 partits.
Demà tenim un Barça Estrella Roja, ara en parlarem. El Barça, que ara mateix té molt complicat acabar líder de la fase regular, ja sabem que no és indicatiu de res, no? Perquè crec que l'any passat va ser líder de la fase regular, sí, sí. No? I després no va passar ni de les semifinals a la Final Four. Veurem si el Madrid aconsegueix aixugar aquesta distància fins al final de la temporada regular, no? També per competir-hi a l'Olympiacos.
Sí, té opcions. Realment està molt ajustades aquestes posicions a la classificació. El gran objectiu del Barça ha de ser acabar entre els 4 primers, perquè això et dona, evidentment, el factor pista als quarts de final, i crec que això sí que és significatiu. Acabar el primer o acabar el quart, crec que aquest any especialment no tindrà massa importància, perquè tampoc està clar contra qui t'enfrontaràs a la primera ronda. Per tant, acabar entre els quatre primers sí, que això és clau i decisiu, per tenir factor pista, la posició a mi m'és una mica més indiferent. Sí.
Però clar, si acabes quart, potser que et toqui el Fenerbahçe, que déu-n'hi-do, eh? Seria una patata calenta, no? Si acabes tercer, ja veurem, Partizan o...
Sí, però el Fenerbahçe també té una victòria a Maccabi, sí. Està tota la classificació tan justa que fer càlculs de quin rival tindràs és difícil i arriscat.
Ja. Com ho veus tu, Ballesteros, aquest tram final de la Lliga regular?
Jo el que veig és que l'Efes ha tornat a perdre i que l'Efes està a la zona ara mateix fora de play-off i lluitant per la vuitena plaça. Per tant, moltes vegades a l'Eix pensem, bueno, quedar líder és que és espectacular, i de cop i volta et trobes que jugues contra l'Efes en els quarts de final, no? I això, doncs, és suor freda, sens dubte, perquè estem parlant del vigent campió de l'Eurolliga els dos últims anys. Per tant, jo el que sí que veig és que hi ha moltíssima igualtat aquest any entre els equips capdavanters, i que pot tocar, per exemple, el Partizan, que ara mateix et guanya un partit a casa i vés a guanyar tu a l'Stark Arena davant de 17.000 energúmenos.
Tu creus que l'Efes es fica o no al final, Vallès?
Jo crec que sí, jo crec que, aviam, és cert que hi ha molts equips que estan allà a la pomada, però...
Cada any va més tard, Xavi, també?
Sí, també és veritat que juga amb foc, no?
Sí.
I també és cert que té la qualitat com per treure els partits quan li fan falta. Ara passa que sí que és cert que, com diu el Dani, estan en tard, no? Avui se li escapa un partit contra el Partizan. És cert que el Partizan cada vegada està millor, el Partizan està trobant bones sensacions, i és també cert, i això no ho hem d'amagar, que el factor Željko Obradović condiciona moltes vegades moltes coses, no? Arbitratge inclòs.
Ja. Estic veient que el València té les mateixes victòries que l'Efes, que també es podria classificar pel playoff. Bascònia ara mateix és vuitè, no? Vull dir que, com dieu, és veritat que està tot molt igualat, però això de l'Efes és gros, eh? Ha guanyat les dues últimes Eurolligues i està patint per entrar, eh?
Sí, és veritat que les últimes dues temporades va fer una mica el mateix, segurament no tan exagerat com ara, però va arribar al tram final de temporada sense tenir assegurada la seva classificació. Aquest any està portant la situació una mica encara més al límit, i ara comença a no dependre del que faci ell. Per tant, la situació és arriscada, és complicada, i si s'acaba col·locant entre els vuit primers, doncs déu-n'hi-do quina primera eliminatòria de quarts de final hi pot tenir.
Jo vull pensar que Ataman, que és gat vell, ja ho ha fet en les dues últimes temporades, per tant, sap el que es fa, només faltaria. El va entrevistar al Mundet, recordem, i ell sí, estava obsessionat amb aquest three-peat de l'Eurolliga, sí, 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 etc etc. Però clar, és que és allò de la tàctica aquella del conill, que en algun moment, si no fas el que has de fer, i amb tantíssima gent a la pomada, i com diu el Valles, amb aquests nous, diguem-ne, rics, per dir-ho d'alguna manera, com Partizan, altres equips que poden tenir potencial i poden anar en creixement, a veure què li passa a l'Efes.
I jo vull afegir només una cosa, que, per exemple, el Barça juga aquest cap de setmana al camp de l'Unicaja, sí, vigent campió de la Copa, sí, i, per tant, el Barça és que no pot baixar la guàrdia en cap moment. En canvi, no ho dic per desmereixer la Lliga Turca, que sí, l'Efes, podríem dir que aquestes últimes 5 jornades la Lliga de Turca li serà una mica igual, no?
Sí, sí, absolutament.
És una altra gran diferència, també, no? El Barça haurà de competir molt més perquè té molt més potencial aquí a la Lliga CB si vol continuar aquí al cap de banda, que al playoff també, que és d'aquí res, eh? Queden 10 jornades, diria, 10 o 11 jornades a la Lliga CB. Escolta, abans de passar a la prèvia del Barça Estrella Roja de demà, vau veure això de Rudi, vosaltres que sou homes de bàsquet, que abans ho comentàvem amb el Puki?
I tant.
Què?
Jo crec que Rudi és un dels jugadors més intel·ligents de l'Eurolliga, amb diferència, en defensa, quan no té pilota, és sempre del que se sap col·locar molt bé a la pista, intueix on anirà la pilota, és
murri, n'ha viscut moltes, Àlex.
N'ha viscut, se les sap totes, sí, sap on col·locar la mà, on col·locar el cos, on col·loca tot, i aquesta acció, no?, doncs crec que resumeix una mica com és Rudi, no?, de saber el reglament fins a l'extrem, d'estar pensant en això en un moment on segurament la resta de jugadors estarien pensant...
O sigui, tu ho compres, feta la llei, feta la trampa, no? És una mica tu ho compres, això, de dir... Va ser murri.
Va ser murri, sí, sí, sí. És que és molt difícil detectar si una lesió, un problema físic és real o no. Què fas? Li fas un examen mèdic ja,
en aquell moment
potser
dir,
sí, li feia mal, evidentment, sí, sí. Jo crec que evidentment li feia mal i que ho va exagerar una mica
perquè entrés Tavares,
que entrés Tavares i guanyés el salt inicial.
Sí, que no va servir de res, que van acabar perdent amb l'Efes, eh? Què deies, Vallès?
Jo dic que 12 Rudis al meu equip sempre, vull dir, ho dic sincerament, és un tio odiós perquè la gent realment hi ha coses que dius, hòstia, Rudi, això no ho facis, no? Però, ostres, és un tio, un guanyador nat, això per descomptat. Que el fair play que no és correcte, escolta'm, la gent vol guanyar. I, evidentment, no li va fer mal a ningú. Va fer allò, agafar-se al reglament i anar a l'extrem. Que sí, que podem pensar que és antiesportiu, que això no és un exemple. Jo que sí que veig que és un exemple és de tio que està posat en el partit, com deia l'Àlex, al màxim, perquè amb màxima atenció és capaç de dir, hòstia, ara faig això. Jo crec que això et dona un valor incalculable que et fa guanyar títols i per això el Madrid, molts d'ells, els ha guanyat amb accions de Rudi, que potser no destacava com Doncic o Campazzo anteriorment, però una peça fonamental, no?
Estem en l'etern cas, perdó, molt ràpid, d'un jugador que si juga al teu equip és fantàstic, i si juga a l'equip rival...
Correcte,
és el que diu el Ballesteros.
Demà torna el Barça. A veure, sí, què hem de saber d'aquest
torna al Palau de després de la doble visita de la setmana passada. Doble derrota, ja ho sabem, a Grècia contra Olympiacos, a Turquia contra Fenerbahçe. Demà davant una Estrella Roja que està a 3 victòries del tall del playoff. Una Estrella Roja entrenada per Dusko Ivanović, que a mitja temporada ha incorporat noms il·lustres com Campazzo o Vildozan. Avisa del perill Saras a la prèvia.
Hay muchísimo juego exterior, ¿no?, que ellos tienen ahora más con Campazzo, pues también nos hicieron mucho daño por dentro ahí. Yo creo que estuvimos perdiendo rebotes después de 3 cuartos por 10.
El partit de la primera volta és aquell del triple de Mirotic, enrabassat per forçar la pròrroga, finalment va guanyar el Barça, com dèiem, i ara ho hem estat comentant en la tertúlia, arriba tot plegat en un moment de la temporada absolutament clau.
Y a final de temporada regular, que cada partido tiene muchísimo valor para los equipos que está peleando para ventaja de campo, para equipos que está peleando para entrar en el playoff.
Doncs és el que diu Saras, d'aquest partidàs de demà, que és...
Dos quarts de nou. Al Palau, sí.
En directe a RAC+1, com sempre. Que, per cert, Ballesteros, amb presència catalana també, no?, l'Estella Roja de Dusko Ivanovic.
Sí, amb Carles Marco, el tècnic ajudant de Badalona, que se'n va anar cap allà per ser ajudant seu. La veritat és que quan van arribar els dos van encadenar 11 victòries consecutives, pràcticament, i que ara sí que és cert que han baixat, jo crec que han pagat aquest desgast que van fer explosiu. Deixa'm dir que no juga Nedovic, que és un dels referents exteriors, tampoc Dobrich, per tant, dos jugadors claus, i que, evidentment, si Campazzo i Vildoza estan en estat de forma, te la poden liar, però jo crec que el Barça demà guanyarà fàcil.
Quin partit t'esperes tu, Gonzalo? Perquè, clar, és veritat que les temporades anteriors havíem vist aquestes alçades, més o menys, no?, cap a l'abril, una davallada del Barça, no?, i això va fer que anés just a quarts de final, va patir contra el Zenit de Xavi Pasqual, recordo, contra el Bayern de Munic per passar a la Final Four, no? No sé quin rendiment hem d'esperar, ara que arriba aquesta part decisiva de la temporada.
Sí, aquest any s'ha gestionat la temporada d'una manera diferent, segurament una mica més de pausa, de calma, d'analitzar el poder arribar bé al tram final de la temporada, i també l'equip ve de dues derrotes consecutives a l'Eurolliga, per tant m'imagino que demà no relaxarà, que sortirà des del primer moment amb molta concentració contra un equip que defensa bé, que té un joc exterior amb molt de talent, però que al final doncs crec que pot acabar acusant el desgast de jugar contra un equip com el Barça.
I en tot això hi ha la renovació de Saras, per aquí al mig.
Sí, sí, sí. Renovació apartada.
És l'elefant que està allà
al mig de l'habitació.
No, sí, sí. Crec que totes les parts han entès que es deixa aparcada aquesta renovació fins a que s'acabi la temporada. És estrany arribar a aquest punt sense tenir resolta la situació de l'entrenador i sobretot condicionar-la una mica als resultats que puguis tenir a Eurolliga i Lliga.
Què en penses, Vallès?
Jo penso que el Barça es pot permetre el luxe de dir m'espero fins a final de temporada. Entrenador no li faltarà, candidats no li faltaran i, evidentment, Saras és un entrenador que vol continuar en el Barça, no? També és cert que dels últims 14 títols en joc el Barça n'ha guanyat 3. Estic parlant de grans títols, podríem dir Copa, Lliga i Eurolliga, i que, per tant, no està passant de moment l'examen a Saras. És un entrenador de futur, de present i de futur, a Europa, però de moment jo crec que fer de Zeljko Obradovic sense ser-ho a vegades és un problema.
A veure demà,
dos quarts de nou. És una gran definició per mi, la del Ballesteros.
I tant que sí. Dos quarts de nou, Barça-Estella Roja. I pel que fa a la resta de catalans, Dani, ràpidament us faré una pregunta també sobre la Penya i el Manresa. Hem d'estar molt pendents d'un cas, no?
Sobretot el del Manresa. Penya i Girona a banda, el Manresa que té el partit, vaja, un dels partits aquest cap de setmana, aquest Manresa-Betis, que no serà un caixa o faixa, però evidentment és un partit absolutament primordial, recordem. A una victòria al Manresa del Betis, el Betis és qui marca el tall de la permanència, el Manresa és penúltim, per tant és molt, molt important aquest partit.
Una final més, no?, pel Manresa. Va bé a Europa, no?, a punt de classificar-se pels quarts de final de la Champions. Sí, si no hi ha un delta baix, però és que la Lliga ho ha de solucionar ja, perquè és que arribarà un punt que estarà a l'Alep, si no.
Sobretot en un duel directe com aquest, important guanyar, si pots fer-ho a més per més de 4 punts, que és el bàsquet average, doncs encara més. Porta bones sensacions el Baxi Manresa en els últims partits, i tot i que el Palau Laurana no ho va fer bé, crec que es va agafar el partit amb una mica de relaxació, pensant en el partit importantíssim d'aquest dissabte. Jo crec que és un equip que està jugant molt millor que, per exemple, el Betis o, sobretot, el Fuenlabrada.
Sí, que juga contra la Penya, per ser Ballesteros, a fer la feina també després. Sí, sí, sí.
I em dona la sensació de que anirà més Baxi Manresa, veurem, perquè també el marge que té és molt poc i necessita guanyar partits com el de dissabte, evidentment.
Jo només deia que el Fuenlabrada porta 15 derrotes seguides i és equip d'Alep ja, vull dir, no, és compte enrere.
Sí.
I llavors jo crec que amb el tema del Baxi, primera, que jo confio molt en el Pedro Martínez, i després que hi ha una altra cosa que jo crec que, si això ens ho diuen fa un any, no fa 20 anys, un any o dos o tres, que el Manresa, si juga al Nou Congost, doncs a una final, tothom diria, hosti, doncs jo la signo, perquè és que el Nou Congost ha de ser el que ha estat sempre, no?, que és una caldera, un sisè jugador, i jo confio moltíssim, moltíssim en aquest partit.
A veure com va, és una jornada clau,
dissabte
a
les 6, sí, a les 6, perdona, el Manresa-Betis, 3:15, a la Penya Fuenlabrada.
Sí, van seguits, a més, sí. Dissabte, déu-n'hi-do, superdissabte de bàsquet català. Triplacos, en fem 2-2, Ballesteros, va bé, Gonzalo, 2-2?
Va, som-hi, som-hi, sí, vinga, sí, va, cap problema.
Sí. Fot-li, Valles.
Doncs parlant del Manresa, que la gent confia molt en l'equip, no només a la Lliga ACB, sinó també a Europa. L'any passat van a desplaçar-se fins a Bilbao a la Final Four de la FIBA Champions League. Doncs un piló de gent, 4.000 aficionats del Manresa. Jo no vull dir res, no vull dir res, però jo crec que haurien de començar a reservar bitllets per Màlaga, que sembla que serà la seu de la Final Four d'aquesta temporada. Un Unicaja que ja ha acabat primer amb el Tenerife i, per tant, tindrà factor pista als quarts, però si passa el Manresa...
No vol dir res.
La gent cap a Carpena.
No vol dir res.
Que bona, que bona, que bona. Fora i tu, Gonzalo, va, un.
Corey Higgins, és molt probable que sigui baix al partit de demà, té problemes a l'esquena, no s'ha entrenat avui, porta un tatuatge al coll, molt gran, que sempre se l'enfoca a la televisió, però costa molt de llegir. Què posa aquest tatuatge? Alguna cosa semblant a l'infern n'ha perdut a un altre. Com ho hem dit, jo tinc el cel assegurat, a mi que no continua l'infern.
Que bo, que bo. Valles.
Doncs moltes vegades parlem dels vídeos per animar que feia Guardiola abans de les finals, abans de grans competicions. Jo volia fer èmfasi a una situació que es viu en el joventut, que és que té jugadors molt joves. A vegades veiem a Tomic i a Ribas i a Vives, però no ens en donem compte, Aleix, que tenen molts baby penyes, o sigui, molts jugadors molt joves. Carles Durant, què va fer? Va fer un vídeo per animar a tot l'equip abans de la Copa del Rei? No. El que va fer va ser agafar la copa que van guanyar fa 18 anys a Vitòria, portar-la al vestidor i dir, nanos, joves, això és la copa. Molts d'ells, més de la meitat, no havien no guanyat una copa, sinó participat mai a la Copa del Rei.
Doncs l'últim per a Itziar Llobet, la jugadora del Barça Sant Feliuenc, que va anunciar que està embarassada de la seva parella, Gonzalo Pérez de Vargas.
Ah, ho he vist, en un vídeo a Instagram molt maco.
L'equip d'handbol del Barça. És l'única jugadora del Barça que serà mare? Doncs no, n'hi ha una altra. Victoria Mercheva, la jugadora ucraïnesa, té un fill de 3 anys. Va estar un parell de temporades allunyada de les pistes per poder ser mare. Ara ha retornat, ho està fent a bon nivell i, per tant, doncs ja té una referència dins del vestidor per preguntar-li una mica com va tot això.
Que vagi molt bé, doncs, no?
I tant que sí.
Els parts i tota la pesca.
Sí, senyor. Vam parlar amb ell el dissabte passat al Tu Diràs i, vaja, com a mínim també el Barça conscient de la seva situació i donant-li un cop de mà al Barça Sant Feliuenc. Vaja, donant-li un cop de mà, no. Bàsicament el que s'ha de fer, que és senzillament acompanyar-la en aquest procés.
El que toca, no?
I punt.
Sí,
i
sí,
punt.
En aquests casos. Sí, senyor, sí, senyor. Molt bé. Aguilar, Ballesteros i Gozalvo, moltes gràcies, eh?
Bona nit.
Bona nit.
Vagi bé el cap de setmana, Aguilar.
Gràcies, Aleix.
Com tu diràs. Acabarem amb les portades, com sempre, amb el Manu Vilardell, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Manu.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure, Mundo Deportivo.
Doncs, Mundo Deportivo, fitxaje, Pedri.
Pedri, tots en la mateixa línia, eh? L'esport també.
Sí, tots en la mateixa línia, de que Pedri retorna als entrenaments. L'esport titula Clàssico con Pedri i l'esportiu encapçala amb Torna la Llum.
Imatges de Pedri dels tres diaris que s'ha dit aquí a Barcelona, que amb Pedri, realment... Pedri és la llum, com diu l'esportiu del Barça. I a Madrid, per on tiran?
A Madrid, el Marca, per una banda, titula El socio perfecto, Camavinga hace un gran mezcla entre con Kroos y Modric.
I l'As?
I l'As, amb una imatge de Carlos Sainz en una entrevista exclusiva del pilot de Fórmula 1, que diu, quiero ser el mejor.
A veure si millora també i puja al podi en aquesta segona cursa, que és aquest cap de setmana a l'Aràbia Saudita. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, bona nit, a descansar. Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1 per un altre Tu diràs. Demà tornem amb més ràdio esportiva, demà amb en Dani Aguilar aquí al capdavant, també dissabte, dos dies de moltíssima prèvia de clàssic, ja enfocadíssims en aquest Barça-Madrid de diumenge, que viurem intensament a RAC1, amb dues hores de prèvia, des de les 7 de la tarda allà amb el Pou i companyia, des del Camp Nou, al partit, i després ho rematarem aquí al Tu diràs, diumenge, a veure si amb el Barça sent encara més líder o amb el Madrid deixant la Lliga una mica oberta. Descanseu, bona nit.
RAC 1 Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Una desena de dotacions dels pompiers d'Aran treballaran durant tota la nit per apagar el foc que ha cremat des de 4:45 de la tarda ja 80 hectàrees a una zona d'alta muntanya del municipi de Canejan, a la Vall d'Aran. L'incendi està situat a uns 600 metres del nucli de la població, a tocar de la frontera amb França. No és a una zona boscosa, sinó que és a una àrea de matolls i falgueres amb molt desnivell i on només s'hi pot arribar a peu, fet que complica la feina als bombers. L'alcalde de Canejan, Juan Carlos Lastera, ha explicat a RAC1 que les flames han cremat una masia aïllada i dues bordes, que són construccions de pedra i fusta, però que totes estaven deshabitades i que no s'ha hagut de desallotjar ningú. A més, el cap d'operacions dels pompiers d'Aran, Enric Viló, també ha explicat a RAC1 que ja tenen el foc apamat perquè tenien previst que podia passar.
És una solana la qual ja teníem, de certa manera, el pla d'actuació realitzat, com que, de certa manera, ja ens havíem avançat a un possible incendi en aquest sector, portar-lo allà on nosaltres volíem que, en cas de que hi hagués un incendi, s'apagués.
Els pompiers remullaran la zona i controlaran els flancs durant aquesta nit, amb la idea que al matí els mitjans aeris acabin de rematar la feina. Serà molt important per l'evolució d'aquest incendi saber com bufarà el vent les properes hores. Sapiguem com està la situació ara mateix i com ha d'evolucionar, Belcaral.
Doncs ara mateix la situació és de vent del sud que s'ha intensificat de nou en aquesta zona. Havia anat a la baixa, però les últimes hores ha tornat a agafar intensitat aquest vent del sud que arriba reescalfat i sec a la Vall d'Aran. Hem de pensar que ara mateix a Bossòst, a uns quilòmetres de Canejan, d'aquesta zona de l'incendi a la vall de la riu Toran, la temperatura en aquesta zona del Baix Aran, a extrem nord de la Vall d'Aran, a pocs quilòmetres de França, doncs la temperatura és ara mateix de 19 graus, de les més altes del país a aquesta hora, amb una humitat del 25-26%. És aquest vent del sud que arriba reescalfat i sec, com dèiem, i que s'ha de mantenir les properes hores i també demà. Costarà que baixi la temperatura al llarg de la nit, a més el que dèiem també, amb aquestes humitats baixes, un vent del sud que demà pot tornar a agafar intensitat un altre cop. A la resta del país serà un dia més tranquil, amb temperatures que reculen 2, 3, 4 graus l'interior de Catalunya, un dia emblanquinat, estones, núvols baixos també cap a la costa i al prelitoral, i la bona notícia és que al final del dia han d'arribar algunes precipitacions justament cap a aquest sector del país, cap al Pirineu de les comarques de Lleida, al final del dia, això sí, amb una cota neu de 1.600 a 1.800 metres.
11 grans bancs nord-americans s'han unit per rescatar sense diners públics el First Republic. Es tracta de la 14a entitat del país en actius que té problemes de liquiditat. Segons els mitjans nord-americans, tots aquests bancs invertiran 28.000 milions d'euros per parar el cop després que la crisi del Silicon Valley Bank, que recordem va entrar en fallida, hagi fet caure un 80% les accions del First Republic. Aquesta acció coordinada de la gran banca privada nord-americana no té precedents i respon al model de gestió de crisis financeres que reclama Joe Biden, que aposta per buscar solucions ràpides i evitar que calgui diner públic per rescatar les entitats. Tot plegat quan, precisament, aquest dijous el Banc Central Europeu ha intentat tranquil·litzar els mercats, en aquest cas per la vessada del Banc Credit Suisse, i ha anunciat una altra pujada dels tipus d'interès del 0,5 al 3,5%. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona ha suspès de sou i feina un professor de la Facultat de Lletres a qui 8 alumnes acusen d'assetjament laboral i sexual. Segons la universitat, se l'ha sancionat per abús d'autoritat i per fer prevaldre la seva condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut. De fet, el professor ha dirigit la tesi doctoral a 14 estudiants durant els últims 5 anys i 10 d'elles han abandonat perquè no podien suportar la situació. Les denunciants expliquen que les amenaçava, les pressionava i, en algun cas, fins i tot les havia assetjat sexualment. La denúncia la va interposar al rectorat de la UAB fa més d'un any. A Madrid s'ha acabat la vaga de metges a l'atenció primària que ha portat de corcoll el govern d'Isabel Díaz Ayuso durant els últims 4 mesos. Després de més de 5 hores de reunió, la Conselleria de Sanitat madrilenya i el comitè de vaga han firmat l'acord per desconvocar l'aturada a canvi de millorar les condicions laborals dels metges de família i pediatres de la comunitat. Entre d'altres, els reduiran la càrrega de feina i rebran una millora del sou. I un últim apunt, perquè fa poca estona Passapalabra ha entregat el pot més gran de tota la història del concurs, 1.828.000 euros.
Tiene la Y, màquina o conjunto de màquines que sirven para cambiar los decorados en el escenario de un teatro.
Tramoya.
Sí, Z, escarabajo que ataca los trigales especialmente cuando los granos son tiernos.
Zabro.
Aquesta nit Antena 3, a més, una edició especial del programa amb dos dels seus participants més veterans, l'Orestes i en Rafa. Finalment ha sigut aquest últim qui s'ha endut el premi. En total s'han portat 2.272.000 euros i, a més, ha encertat les 25 paraules del Rosco de manera consecutiva, un fet fins ara inèdit. I ara els esports amb Quim Salvador.
La centrecampista del Barça, Patri Guijarro, ha explicat al Tu Diràs que no sap encara si jugarà al Mundial d'aquest any. Segons la jugadora mallorquina, han de canviar moltes coses a la selecció espanyola femenina.
Hombre, cualquier jugadora quiere jugar el máximo de competiciones, defender a su selección y estar, por supuesto, en un Mundial, que es lo máximo que puede aspirar un jugador. No es ningún capricho, no es un aire que nos ha dado, es porque realmente queremos cambios y queremos mejora.
Diu Guijarro que és una lògica la comparin amb Sergio Busquets, qui considera el millor centrecampista del món del futbol. Els pagaments del Barça a Enrique Negreira van ser interromputs en el temps, segons ha revelat Futbol Leaks. Joan Gaspar els va iniciar el 2001, Enric Reina els va aturar el 2003 i Joan Laporta els va reprendre la temporada 2005-2006, la tercera del seu primer mandat. Aquesta nit s'han completat els vuitens de final de l'Europa League. El Sevilla jugarà als quarts malgrat haver perdut per 1-0 Istanbul contra el Fenerbahçe gràcies al 2-0 de l'anada al Sánchez-Pizjuán. En canvi, la Real Societat, que ha empatat a 0 a Noeta amb la Roma, i el Betis, que ha perdut 0-1 contra el Manchester United, n'han quedat eliminats. També ha quedat fora de la Conference League el Villarreal, que ha perdut a casa contra l'Anderlecht per 0-1. I en handbol, el Granollers ha quedat eliminat de la Copa del Rei al perdre 34-30 aquesta nit a Logroño.
Doncs això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Aquest diumenge a les 9, clàssic al Camp Nou. Com acabarà? O potser... Des de les 7, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
L'Hospitalet!
Bé!
Altafulla!
Bé!
Badalona!
Bé!
Sant Cugat!
Bé!
Sants!
Bé!
El Prat!
Bé!
Horta!
Bé!
Sant Antoni!
Bé!
Sant Gervasi!
Bé!
Guinardó!
Bé!
Gràcia!
Bé!
Les Corts!
Bé!
I Arbúcia!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Heu de saber que és notícia d'última hora. Efectivament, ha mort Fèlix Millet.
Minut de silenci?
No, a veure, un moment. No, nosaltres som un programa informatiu i de per riure, i per tant...
Sobretot de per riure, eh?
Sí, però lo del minut de silenci...
Ojo aquí, eh? Qui li pagarà l'enterro?
Prou, ja està.
La boda de la filla li va pagar el consogre.
Sí, prou, ja està. Hem donat la notícia d'última hora...
I el condol a la família.
I el condol a la família i ja està. El condol a la família, de part d'Oriol de Valenzó,
sí, sí.
I
avui a la competència sabreu si heu de patir pels vostres estalvis després de la caiguda del banc de Silicon Valley, que sabem positivament que teniu accions.
És perquè ha caigut el Silicon Valley, perquè no parlava en català.
Aleshores, sí,
és un banc que no transmet seguretat com aquesta cançó, per exemple.
Com quina cançó?
Com la de Ei, jo, però... Ei, però parla català. Tant a les xarxes.
Sí, el banc de Silicon Valley no parlarem mai català.
Doncs palmaran segur.
Sí, palmaran segur, sí. Bueno,
si el món ho vols petar, parla sempre en català.
Sí.
A l'escola, a la piscina, a la sucursal del banc...
Escolta, ja parlem català i ja entenem la lletra que està en català.
Sí, bueno, però... també entenem que ara mateix no venia gens a...
No, ho has colat amb un calçador, però gegant.
Us molesta que triomfi?
Ens molesta aquesta cançó de fons, perquè no...
Bueno, ja teniu aquí el senyor Gran Dictat que l'ansa en el català, no? De dir...
Jo ja va ser una etapa ja tancada a la meva vida. Vaig dedicar-me durant 7 anys
Catalunya, Catalunya va ser una etapa.
A defensar el català, ara ja està.
I ha tret tots els calés que havia de treure el català ja i el pavo ja, doncs...
Us diré que qualsevol cosa que digueu per sobre d'aquesta música no s'entén.
Fora, fora, treu això. Treu, ja està.
Si vols sentim la cançó, si vols parlem, però les coses alhora sembla una discoteca.
Estem parlant alhora, pallasso.
Vinga, va, que hem de parlar d'ella.
La gent què vol la gent, cançó o persona parlant? Què voleu?
Cançó!
Oscar del meu pallasso.
Això no ho diu la cançó.
Bueno, però ho pensa.
Bueno, diguem no a la impro.
Val,
bé, ara us explicarem tot això de la caiguda del banc de Silicon Valley i del de Credit Suisse, també.
Sí, ara ho expliquem.
Ja ho explico jo, vull dir.
No.
Ah, però estàs tocant el meu tema, eh?
Sí, és el seu tema, segur.
Bueno, segons he pogut saber, sí. Al sector financer hi ha una gran preocupació, no?